UFO Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 9 d'agost. Comencem edició informativa aquí a Ràdio Calella Televisió, com sempre avançant els principals titulars informatius de la jornada. El govern ha fet l'aprovació inicial del projecte de rehabilitació de Can Saula, l'edifici històric del carrer Església, que amb una inversió prevista de 450.000 euros s'ha de transformar en un equipament municipal d'usos polivalents, un centre cívic i també la seu del Museu Omet Saula d'Art Pictòric. S'intervindrà en tres plantes i la zona del pati per adequar els espais i obrir-los al públic, preservant-ne els elements arquitectònics més característics. A partir del vistiplau definitiu, les obres tindran una durada de 6 mesos aproximadament. Una intervenció que, per cert, preocupa Esquerra Republicana. El partit lamenta no haver pogut participar en el procés de concreció d'aquest projecte, que temen pugui perdre el seu encant. L'edifici, diuen, que és una inquietud compartida amb amics del patrimoni. La Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana de Calella ha reaccionat als darrers moviments dels partits de l'oposició en relació al projecte de preservació del jaciment, d'una banda, sobre els recursos que han presentat Calella en Comú i la CUP, també la roda de premsa que Esquerra va fer la setmana passada, en què es va parlar del significat que tindria pel jaciment elevar-ne el rang de protecció a nacional. D'aquí a uns minuts en parlarem de tot plegat amb el portaveu de la Plataforma, Joan Juem. I la Revetlla d'Agost torna dissabte de la mà de companys i simpatitzants de la plaça Catalunya. La cantant Maria Muñoz actuarà a la Revetlla, que es farà aquest 14 a la plaça Catalunya. Seguint el protocol anti-Covid, no s'hi podrà ballar. Cal fer reserva prèvia d'assistència, també pel sopar. I pel que fa al temps, migdia amb núvols, que ara mateix cobreixen el cel, no es descarten alguns ruixats febles a aquesta hora, que no han d'anar a més durant la tarda, de fet, tendiran a desaparèixer i s'acabarà imposant el sol. Avui les màximes un pèl superiors a les d'ahir, per sota dels 30 graus, als que sí hi arribarem al llarg d'aquesta setmana. Comencem, doncs. El Centre Cívic Germana Saula Palomer es distribuirà per les tres plantes de l'edifici que la fundació que gestiona el llegat de la família Saula va donar a Calella. Aquests dies han transcendit els detalls del projecte executiu per rehabilitar l'immoble i que es pugui obrir al públic amb els espais i serveis que hi preveu el govern municipal. Un projecte que queda d'aquesta manera. L'entrada al Centre Cívic es farà des del carrer Església, on s'instal·larà una plataforma elevadora per garantir-ne la plena accessibilitat. Un cop dit, a mà dreta hi haurà la recepció i a la banda esquerra l'espai del Museu Omet Saula d'Art Pictòric, on s'hi exposaran les obres de la col·lecció privada que gestiona la Fundació Germana Saula Palomer. Unes passes més endins, encara estem a la planta baixa, al distribuïdor, on hi haurà el lavabo, també la porta de l'ascensor que s'instal·larà a l'edifici, i just al davant les escales d'accés a les plantes superiors, que no es tocaran en aquest cas. A la part interior i connectant amb el pati s'hi ha projectat un espai de cafeteria amb taules i cadires i la seva corresponent barra. Per salvar les barreres arquitectòniques existents, per baixar fins a la zona del pati, a l'aire lliure, s'instal·larà una altra plataforma elevadora. A la primera planta, pujant amb ascensor o a través de les escales, hi haurà 4 aules, 2 d'elles a la façana exterior que dona al carrer Església, una tindrà balcó, i les altres 2 amb una petita terrassa que donarà al pati. En aquesta planta també hi haurà lavabos i la porta de l'ascensor, a més de les escales. A la planta segona s'hi habilitaran 2 aules compartimentables d'uns 37 metres quadrats, cadascuna d'elles també amb sortida exterior. No s'intervindrà la planta soterrània, mentre que la coberta només l'imprescindible per les instal·lacions d'antena, plaques solars, aparells d'aire condicionat i la maquinària de l'ascensor. El projecte preveu la conservació integral de les 2 façanes d'estil noucentista que es troben incloses en el catàleg d'elements protegits. Es repararan i pintaran les branes i porticons de fusta, preservant la composició, el material i el color original. Les obres per rehabilitar i adequar l'edifici de Can Saleta estan pressupostades en aproximadament uns 450.000 euros. Tindran un termini d'execució de 6 mesos a comptar de l'adjudicació del projecte. Hem de dir que el consistori ha demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona per tal que en cobreixi el total de la inversió. La donació a perpetuïtat de l'edifici de Can Saula a Calella es va formalitzar el passat mes de desembre en un acte de signatura del conveni entre la presidenta del patronat de la Fundació Saula Palomer i també l'alcaldessa Montserrat Candini, deia llavors que estàvem davant d'una donació en majúscules pel patrimoni arquitectònic local. Recuperem les seves paraules.
Que fa és incrementar també doncs, tot allò que té el valor des del punt de vista del catàleg, del conjunt del catàleg del patrimoni de la ciutat. A canvi, jo més aviat, que jo crec que és un regal en majúscules, Un regal en majúscules.
Aquell mateix dia, a finals de desembre del 2020, es preveia un calendari que no es podrà complir. Candini deia llavors, apuntava una possible inauguració del nou equipament pel mes de novembre d'aquest any. Si les obres tenen un termini estimat d'execució d'uns 6 mesos, seria, en tot cas, durant el primer trimestre del 2022. El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Calella, Esquerra, ha reclamat més informació sobre la intervenció que es farà per adequar doncs, l'edifici de Can Saula. El portaveu d'Esquerra, Xavier Pons Domènech, va fer-hi referència durant la roda de premsa que va oferir dijous passat des del jaciment arqueològic del Roser. Es va queixar llavors que tampoc en aquest projecte no se'ls ha permès participar i fer aportacions. Pons Domènech també va dir que amb Amics del Patrimoni comparteixen la preocupació per com les obres poden impactar en el que deia és l'encant de la casa.
Ens preocupa d'aquest projecte, sobretot perquè ens havia arribat que volien tirar parets i envans al terra de la planta baixa per fer una cafeteria, i nosaltres, com crec que no m'equivocaré al dir, com els amics de l'entitat Amics del Patrimoni de Calella, també els hi preocupava doncs, intentar mantenir l'encant d'aquesta casa tal com està, i no sabem si se respectarà o no per fer aquesta cafeteria. No? Doncs tornem a reclamar doncs, que en projectes de ciutat siguem presents, no Esquerra Republicana, sinó que nosaltres volem donar veu, com sempre ho hem fet, a tothom.
Doncs declaracions de Xavier Pons Domènech, el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Calella, en relació a aquesta aprovació inicial del projecte de rehabilitació de Can Saula, edifici històric, on s'hi preveu fer una inversió de 450.000 euros per transformar-lo en el centre cívic de Calella. La polèmica construcció de l'Aldi sobre el jaciment del Roser ha sumat un nou capítol aquests últims dies per l'anunci que feien Calella en Comú i també la CUP d'aprovar una nova via per frenar el projecte i, per tant, preservar les ruïnes al descobert, com és la seva voluntat, una voluntat que, de fet, coincideix amb la de la Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana de Calella. És per això que avui podem saludar el seu portaveu, a Joan Jué. Bon dia, senyor Jué.
Bon dia.
Calella en Comú, com dèiem, i la CUP van anunciar dimecres passat que havien presentat recursos davant la Generalitat, també davant l'Ajuntament de Calella, amb la intenció doncs, que es declari nul·la la tramitació que s'ha fet fins ara, al·legant que el projecte que té l'aval de la Generalitat no contempla ni tampoc valora acords que s'han pres amb posterioritat i que, segons mantenen, hi tenen una incidència directa. Senyor Jué, vostè sabia d'aquest moviment de Comuns i la CUP?
Sí, ho sabíem, perquè evidentment estan recolzant la Plataforma, estem en contacte amb ells, també intentem estar en contacte amb Esquerra Republicana, fins i tot amb Junts per Catalunya, però no ens han volgut rebre, han dit que no calia, que ho teníem molt clar, i doncs nosaltres estem oberts a totes les iniciatives al voltant de la dignificació del jaciment.
I des de la Plataforma, en tot cas, com valoren, què els hi sembla aquest moviment?
Bé, és, evidentment, és una cosa que fan aquests partits polítics, però a banda del, podem dir, de la qüestió estrictament formal, administrativa, està clar que aquella zona, entre poder ser un parc arqueològic esponjat, relativament lliure d'edificacions, el que acabarà sent en el projecte de l'Ajuntament, amb l'ampliació de l'hospital, amb l'Aldi, amb 3 pisos, 3 nivells d'habitatges a sobre, resulta clar que allò ja que tal com està la mobilitat avui dia amb la Nacional 2, resulta clar que afegint-hi tot això, allò és difícilment sostenible. Jo no sé la qüestió formal exactament com ha anat, però només ho heu d'imaginar, us heu de fer la pintura de tot això i es veu doncs, que són dos models de ciutat totalment diferents. No? Un model intenta treure el màxim de mercantil de qüestió de rendiment de plusvàlua del territori, del terreny, tot cada pam de terreny, i l'altre es planteja un model de ciutat habitable.
Calella en Comú i la CUP, que també van dir la setmana passada que valoraven recórrer a la justícia ordinària, si calgués. Vostès s'hi sumarien?
Bueno, ens hauríem de plantejar-ho, a veure com va, no? a veure en què consisteix, però evidentment també aquí nosaltres creiem que al voltant d'aquesta irracionalitat global doncs també hi ha elements polítics i socials que fan que això no sigui, en fi, que no sigui clar, no? És a dir, si a un principi aquí no hi havien d'anar habitatges perquè ja es preveia aquesta excés de congestió i ara resulta que hi van tres nivells d'habitatges, què ha passat entremig? Si aquests terrenys havien estat abandonats durant la pila d'anys, 18 anys, doncs com és que de cop i volta valen 3 milions? Doncs totes aquestes coses són evidentment són estranyes, diguéssim. I per tant, si estudiant-ho i veiéssim alguna cosa que fos impugnable, la impugnaríem.
Mm-hmm. Per tant, hi veuen algun escletx, alguna possibilitat a la via judicial?
Sí. Evidentment, això és com allò del Capone, no?, que el van enganxar per una qüestió comptable, no? Però tu saps que el projecte global és dolent, no? Aleshores, si trobéssim alguna escletxa, la que sigui, per aturar-lo, l'utilitzaríem, evidentment.
Mm. I per què no ho acceleren, això, en tot cas?
Bueno, per això, perquè encara creiem que potser hi ha alguna via de negociació, que no cal arribar a aquestes coses.
Amb el govern?
Ja li he dit que jo soc molt ingenu, no? Però... sempre dius, bueno, potser sí, sí, potser sí, reflexiona, perquè em sembla que és força evident doncs, que aquest projecte inicial, que només preveia una claraboia per veure les quatre restes que quedarien des del nivell més 2 del pàrquing, això, per més reformes que vagin fent, això és ingestionable, no?, davant de la riquesa que tenim allà. Ara, si tu, evidentment, valores una altra cosa, que sobretot aquesta cosa de la plusvàlua mercantil, d'obtenir diners per aquí i per allà, que es gasten en una altra cosa, ara pensen gastar-se en diners, jo que sé, no? Però resulta que en moltes altres coses hi ha diners i resulta que aquí no m'ha gastat ni un euro,
Deixi'm que obri un petit parèntesi abans de...
Sí?
No, anava a dir a veure si ho podíem obrir un petit parèntesi abans de parlar del que es va dir per part d'Esquerra Republicana, també la setmana passada, perquè vostès ens han informat que havien presentat escrits directament a la Generalitat de Catalunya demanant informació, també demanant doncs, que d'alguna manera es paralitzés tota la tramitació. Tenen resposta? En saben alguna cosa? De les interpel·lacions directament que han fet vostès amb la Generalitat, amb Cultura?
Sí, de moment, més o menys em sembla que el que està passant, primer hi van haver unes respostes educades però negant qualsevol cosa, per exemple, respecte a la moratòria que demanaven quan ens vam assabentar, bueno, abans ja, no, però que ens vam assabentar de que encara no estava protegit pel Becil el jaciment, saps? I van dir que això ens semblaria que fos un frau de llei, doncs la Generalitat ens contesta que, en principi, fixa't en aquest en principi, no cal aquesta moratòria, perquè se suposa això, aquest principi l'has de saber interpretar, em sembla, no? Sabem massa bé com interpretar-lo, però jo penso que la interpreto que volen dir que, bueno, que si es compleix el Befil, encara que no estigui en funcionament, doncs no passa res, en principi. Però i si no es compleix? Entens? Aleshores, queda tota l'arbitrarietat. Si no es compleix, pot passar el que va passar a Tarragona amb l'Eroski, no? Que de cop i volta... doncs havien tret ja restes, no se sap ja què va passar, unes columnes immenses, en fi. Ens sembla que les coses s'han de fer ben fetes i si això s'ha declarat Becil, doncs ha de tenir ja legalment tota la protecció del Becil. Es renten les mans, eh? Ara, també hi ha hagut un canvi de conselleria, de qui governarà la conselleria, no? Ara, en aquest moment, passarà a mans d'Esquerra Republicana.
Ja ho està.
Estan reestructurant. I l'última instància que vam enviar, que era referent, bàsicament era el manifest que vam elaborar, que ja ha obtingut doncs, un recolzament molt ampli a nivell de tota la nació, doncs d'aquest encara no ens l'han contestat. A veure què passa, no sé, a veure si també aquí es replantegen, perquè aquí a nivell de nacional hi ha dues coses més complicades. Primer, aquest canvi era de conselleria, després que tothom està d'acord que la llei del patrimoni cultural s'ha doncs, de canviar, que és una llei de fa no sé quants anys i que no està adequada a les necessitats d'avui dia.
Quan diu tothom aquí... està d'acord amb això, parla de tots els partits amb representació parlamentària?
Sí, això, això tothom està d'acord, el que passa que realitzar-ho i com es concretarà No ho sabem, no? Perquè la gran, diguéssim, el gran defecte que pot tenir una llei com aquesta que tenim ara és la seva ambigüitat, no? Per exemple, com a Befil parla de protegir la integritat cultural de la vila. Però això com ho interpretes? Clar, nosaltres ho interpretem com que, per exemple, a la vila residencials no li pot posar un mur a mig del menjador i dividir-la per dos, eh? Però ells no ho interpreten així. Aquest mur a mig del menjador que la divideix per dos sí que manté la integritat cultural, perquè a l'altra banda del mur continua el menjador, eh? O sigui, l'atri, en aquest cas. Clar, aquesta ambigüitat fa que aquesta llei doncs estigui a gust del qui mana en aquell moment. I, per tant, és una cosa objectiva, clara, que diguis això es pot fer, això no es pot fer. Ah, depèn. Depèn de què? Depèn de qui decideixi les coses en aquell moment.
El vaig veure seguint atentament la roda de premsa que va fer Esquerra Republicana dijous de la setmana passada, just al costat del jaciment, una roda de premsa en què el partit volia donar detalls de quina ha estat la seva actuació en tot aquest procés, i era la diputada Mònica Palacín, que de fet representa Esquerra a la Comissió de Cultura, i va dir que el projecte, la intervenció de la Generalitat i tot el debat que s'està fent ara mateix en relació i al voltant del jaciment del Roser, deia Mònica Palacín que això no va de gent que està a favor o gent que està en contra de les ruïnes, només són diferents visions de com s'ha de fer la preservació. Això deia la diputada Palacín. I coincideix amb això? Estem parlant de punt de vista diferents, però d'un objectiu comú i compartit de la preservació?
Jo ho veig d'una altra manera. Bueno, no sé si en part segurament coincidim i en una part no, no? Jo crec que Esquerra Republicana ha fet un pas de reflexió endavant, eh? Se n'adonen de les possibilitats de la riquesa que pot tenir tot aquest jaciment, que va des de la Riera de Capaspre fins al que és el CAP, avui dia, no sabem exactament tot el que podem arribar a trobar aquí, però està clar que aquí tenim un centre productor terrissaire amb vila residencial que pot ser dels més únics a nivell de Catalunya i més ben conservats. Jo crec que això Esquerra Republicana se n'adona, i aleshores, per tant, diu, bueno, no, doncs això s'ha d'estudiar si s'obre la possibilitat de ser Befin, que nosaltres només estem demanant que des de l'Institut d'Estudis Catalans estudiïn si això pot arribar a ser Befin. Només estem demanant això, Encara, és evidentment, nosaltres sí que creiem que això hauria de ser Befin, no? Però la cosa es tracta, primer de tot, que doncs, les entitats expertes, les entitats que tenen el coneixement per decidir-ho, doncs ho valorin i ho decideixin, no? Jo crec que Esquerra Republicana ha fet aquest pas, se n'ha donat. En canvi, l'equip de govern, l'Ajuntament, jo crec que encara no, encara pensa que aquí tenim quatre restes que es poden mirar d'una claraboia, o si pensen que sí, que tenim una cosa així tan important, aleshores encara és pitjor, perquè ho subordinen a interessos aliens, al que és el jaciment. Per tant, crec que és un menysteniment a la riquesa patrimonial que pot tenir Calella, no? Imagina't, tenim un vecil, però no el volem. Amb un vecil que no estigui encara vigent ja en tenim prou. Bueno, doncs això és el tipus de... Vaja, suposo que no se n'han adonat encara del que tenim, eh? Però en tot cas Esquerra Republicana crec que sí, i per tant nosaltres estem agraïts i penso que van pel camí correcte en el sentit de valorar que aquí hi ha la possibilitat d'un vecí. Ara bé, després, una cosa que jo no acabo d'entendre, contradictòria, diuen que això no canviarà res. A veure, aleshores, per què passem a una figura superior de protecció que requereix, que demana més protecció? No, sí, no és coherent. Evidentment, si mires la llei, veus que sí, que el vecín implica més coses, sobretot implica més coses en el sentit de tenir present l'entorn. El vecil, podem dir, només conserva el que és les restes. Però en el vecín ja cal tenir present les restes en el seu entorn, en el seu context. I llavors ens sembla que situar com a emblema d'aquesta part de la vila residencial que ara s'ha trobat un supermercat amb tres pisos a sobre i dos nivells de pàrquing no és l'entorn adequat.
La diputada va ser preguntada justament per això, perquè canviava l'augment de la protecció patrimonial per vecín, i va dir que no canviava res pel que fa al projecte de l'Aldi, que un vecín pel jaciment del Roser no faria tirar enrere el projecte.
Això ho vaig sentir i això és el que no entenem. A més, ja ens tornem a trobar amb allò que dèiem d'aquella ambigüitat, no? Jo t'he explicat una mica el que diu la llei del patrimoni català, I clar, aquesta ambigüitat fa que jo pugui interpretar en el sentit positiu, en el sentit d'una protecció més, i altres la interpreten en sentit de menys protecció. Però això no em sembla coherent. O tenim una peça realment rica en aquí, una espècie de diamant en brut, o no el tenim. I si el tenim, doncs s'ha de veure com a tal, i s'ha de tirar la llei, no a mínims, sinó almenys a la mitjana i tirant més amunt. Aquí em sembla que està la contradicció en què es troba en aquest moment Esquerra Republicana. Reconeix que tenim una cosa valuosa, però no sap què fer-ne. I diu, tornem, no ens movem d'on estàvem. Això no té sentit. Si tu augmentes la protecció, serà perquè has vist alguna cosa en allà que cal que augmenti aquesta protecció, no? I cal actuar en conseqüència. A més, a la que s'iniciï l'expedient, no la declaració encara, sinó l'expedient, el projecte s'ha de revisar necessàriament, perquè això ho contempla la llei.
Ja per acabar, vostès van recollir signatures en contra del projecte actual. Sí. Les han donat a conèixer, han donat a conèixer la xifra, també adhesions de personalitats doncs, que per la seva vinculació amb el món de l'arqueologia o perquè tenen certa rellevància pública els han donat aquests noms, però què en faran de les signatures, senyor Jué?
Nosaltres, bàsicament, ja ho hem explicat, diverses vegades, que nosaltres vam iniciar aquesta recollida de signatures per tenir presència al carrer, per tenir presència a la població, per poder explicar les coses, i perquè pogués obrir una via de negociació. I llavors es pogués canviar, adequar, arribar a un acord amb l'Ajuntament que, diguéssim, fos assumible per totes les parts. Això no es dona, li s'ha donat, i, per tant, aquesta recollida de signatures només té una vessant, que és la de donar-nos a conèixer, que és la del carrer, perquè si ho presentem ja sabem el resultat que hi haurà. Nosaltres ja tenim 3 vegades o 4 les signatures necessàries per presentar-ho, no? Però si ho presentem ja sabem què passarà, votarà que no i s'ha acabat. Uh-huh. Llavors, aquest votar que no, sembla inclús que llavors els doni una mica de legitimitat. No els hi volem donar aquesta legitimitat, entens? Perquè nosaltres creiem que aquesta és una decisió que va més enllà dels partits, que hauria de ser la població de Calella que la prengui, perquè afecta a tota la població i les generacions que venen. Per tant, és una cosa que va més enllà, podem dir, dels representants reunits allà per servir la voluntat popular. Va més enllà, I hauríem de saber realment què és el que, després d'un debat ampli i clarificador, què és el que opina la població, què és el que vol la població de Calella per tot aquest jaciment.
Uh-huh. Estan preparats perquè pot ser que d'un dia per un altre, avui mateix, potser, entrin les màquines i es comenci a construir el supermercat? Estan preparats per això?
No estem preparats perquè, evidentment, nosaltres som una cosa petita, una cosa que bàsicament s'ha dedicat a fer la reflexió, el debat, a intentar convèncer, i nosaltres no tenim força per aturar això. Evidentment, ens podem plantejar a veure què podem fer, una mica de diguéssim, com a cosa testimonial, no? Però resulta clar que nosaltres no tenim la força. I tampoc hem vist, en aquest sentit, no sé, mes d'agost, tota una sèrie de coses, la població de Calella, els actes que hem fet, sí, hem tingut força èxit, però en aquest moment no creiem que... En fi, ojalà, però no creiem que hi hagi la força suficient per aturar una cosa d'aquestes des de, podem dir, la mobilització popular. Ojalà sí, i farem tot el que puguem, però ells també, no sé, decidiran a veure què volen a l'Ajuntament, anirà decidint a veure què vol fer tot allò, no? I utilitza, evidentment, els seus mecanismes.
Però entenc que la seva intenció no és pas dissoldre aquest motor que representa la plataforma.
Bé, nosaltres també ja ho hem dit que mentre hi hagi una possibilitat tirem endavant. I ja he explicat que la declaració de Vecin implicaria, per l'inici de l'expedient pel Vecin, implicaria automàticament la revisió del projecte i, per tant, s'hauria d'aturar per revisar-lo, per si s'adequa o no a la nova protecció. Per tant, aquí encara quedaria una cosa. Sí que és clar que aquí pot haver una jugada aquesta semblant a això que explicaven del Vecin de frau de llei, no? Que intentin accelerar-ho per tenir freds consumats. És a dir, sí, potser s'hagués hagut de protegir d'aquesta manera, però ja està fet, saps? Aleshores, aquí, això també és possible, no? Evidentment, sí, seria una vergonya.
Doncs nosaltres des de la ràdio ho seguirem, senyor Jué. Moltíssimes gràcies pel seu temps.
Gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.
Altres notícies en format breu. El programa Viu l'Estiu 2.0 de Pineda de Mar continuarà a l'agost. La regidoria de Joventut mantindrà la programació d'activitats lúdiques fomentant la pràctica esportiva, el contacte amb la natura i també facilitant la interrelació amb els joves. Aquesta setmana, per cert, s'obren inscripcions per totes aquestes activitats que s'han programat per aquest mes. Durant el juliol, un total de 85 nois i noies han participat de les activitats que es van dur a terme les tardes de dilluns a dissabte. I concentració del PACMA i a Mataró per reclamar que es permeti l'accés amb animals a les platges, rius i altres espais naturals. A l'acte de protesta hi van participar una trentena de persones, portant pancartes i banderes del partit, de la PACMA. En el manifest que es va llegir s'indicava que el Maresme és una comarca amb 25.000 gossos censats i només té 8 zones específiques per animals al llarg de 55 quilòmetres de platja, unes dades que, segons el partit, són insuficients. El PACMA ha anunciat que presentarà un escrit al Consell Comarcal instant als ajuntaments de tot el territori que habilitin zones específiques dins el seu terme municipal. I els Mossos d'Esquadra que investiguen la troballa de 3 bosses amb armes i munició en una zona boscosa entre Cabrera i Cabrils. Va ser ahir quan un home que caminava per la zona s'hi va topar. A l'interior de les bosses hi havia 3 granades de mà, 4 pistoles i bales de 9 mil·límetres. Ell mateix va informar la policia que dissabte, a la mateixa zona, hi va veure 2 homes en una furgoneta de matrícula belga. S'ha comprovat que el vehicle no consta com a robat, que el propietari tampoc té antecedents aquí. Se sospita, doncs, que les bosses portaven temps enterrades i que les pluges dels últims dies les han fet aflorar. No obstant això, la investigació continua oberta. Música i sopar a la fresca, però sense ball. Companys i simpatitzants de la plaça Catalunya adapten la revetlla d'agost a l'actual situació de pandèmia, amb ganes i il·lusió per recuperar una de les cites que marquen l'estiu a Calella. Ho faran aquest dissabte, 14 d'agost, i per acompanyar-los cal fer reserva prèvia. Disposaran d'un espai amb capacitat màxima per a 200 persones. Concepció Gelmà, la presidenta de l'entitat, ha explicat que prepararan un sopar a base d'entrepans i que també inclourà el postre.
Si volen venir a sopar, doncs que ja facin la reserva del sopar i que paguin 9 euros cada persona, que hi haurà l'entrepà amb pernil, formatge o llangonissa, hi haurà postres i la beguda. Llavors, si volen més beguda, ja hi haurà més beguda a part i també podran optar, si volen, una ampolla de cava, el que vulguin.
Un sopar propi d'una revetlla. Per inscriure's, per cert, cal trucar als telèfons que trobareu a la cartelleria que han distribuït per tota la ciutat i també els trobareu als números de telèfon al nostre portal de notícies. La música la posarà la cantant pinedenca Maria Muñoz amb un repertori de cançons melòdiques que van del bolero a la bossa nova i que adaptarà també al format concert.
Començarem a les 8, a que la gent pugui anar entrant i assentant-se. I llavors, sobre les 9, més o menys, ella començarà a tocar i a mitja part, perquè no hi hagi, perquè ella pugui canviar-se, pugui fer un mos, pues, posarà una mica de música perquè la gent no marxi tampoc.
Doncs com explicava Concepció Gelmà, la revetlla d'agost de la plaça Catalunya començarà a les 8 del vespre amb l'obertura d'aquest recinte perimetrat dins la plaça, seguint, per tant, el protocol anti-Covid, aforament màxim de 200 persones i no s'hi podrà ballar. Als accessos l'organització posarà gel hidroalcohòlic i l'ús de la mascareta, recordem-ho, serà obligatori, excepte en el moment del sopar. Companys i simpatitzants de la plaça Catalunya preparen amb il·lusió la festa amb la que recuperen normalitat i part del seu calendari d'activitats i atenció perquè anuncien també cantada de vanera. Serà el divendres 3 de setembre amb el grup Els Pescadors de l'Escala.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs la setmana que ha començat meteorològicament amb ambient variable, amb estones de sol durant el matí, han estat ben poques, més presència de núvols ara al migdia. Es mantindran durant la tarda, seran núvols alts que arribaran a tapar el cel de cara al vespre, però que a priori no han de deixar caure pluja. Dilluns de vents fluixos, de mar tranquil·la, potser s'arribarà a partir de la tarda especialment a l'Alt Maresme. Pel que fa a les temperatures, després d'una nit més fresqueta que les últimes, les diurnes han anat cap amunt, amb màximes de fins a 28 graus. Aquesta serà la tònica de la setmana. Temperatures que aniran pujant progressivament. Apretarà més la calor durant el dia, amb màximes que es mouran entre els 29 i els 30 graus, entre dijous i divendres. A partir de dimecres, demà encara hi haurà un ambient inestable. També dimecres, presència de núvols que seran densos. Al matí també a la tarda no s'espera pluja en tot cas. Demà encara es mantindran a ratlla els termòmetres amb valors per sota del que és habitual per l'època de l'any.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Un minut per sobre de dos quarts de dues de la tarda. Posem punt i final aquí a l'info d'avui dilluns 9 d'agost amb Jordi Terme als controls tècnics i tornarem demà amb més notícies. Serà puntuals a la una. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalillatv.cat. Fins demà. Molt bon dilluns. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalillatv.cat.